María Lara. El ministre d'Exteriors i Unió Europea en funcions, José Manuel Álvarez, presentarà als socis europeus una proposta adaptada per incloure el català, el basc i el gallec que impedeixi que altres llengües puguin utilitzar el cas d'aquestes tres llengües per demanar l'oficialitat de la Unió Europea. En una roda de premsa, després de la reunió de ministres europeus en què s'ha abordat per segona vegada aquesta petició, Álvarez ha tornat a remarcar l'especificitat legal d'aquestes tres llengües per vèncer els dubtes d'alguns estats pel que fa a la possibilitat que altres llengües minoritàries puguin utilitzar aquest precedent per demanar l'oficialitat. I PSOE i Sumar arriben a un acord de coalició fruit de les negociacions que es van iniciar el juliol. Aquest acord es produeix abans del termini que Sumar i el PSOE s'havien marcat per aconseguir-ho i donar resposta al clar missatge que va llançar la ciutadania a les eleccions passades. El rebuig a un govern de la dreta i l'ultradreta a Espanya, el mandat per continuar també avançant en drets i llibertats. Alguns dels punts que remarquen que estan en debat són la millora de la jornada laboral i també la regulació dels acomiadaments, també lluitar per les polítiques sostenibles, feministes i de llibertats. I els municipis de l'arc metropolità han presentat tot un seguit de mesures per implementar la zona de baixes emissions que hauria d'entrar en vigor l'any 2025. Televisió de Sabadell, Judit Montón.
Les principals mesures impliquen establir excepcions a la regla, sobretot de caràcter social, tal com ha raonat la presidenta de l'ENS i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
No volíem que aquesta revolució verda doncs deixés gent endarrere. I per tant sí que hi ha una clara voluntat de tots els ajuntaments de l'arc metropolità de treballar, evidentment, per la qualitat de l'aire, però no deixar ningú endarrere en aquest camí. I per tant sí que vull explicitar-ho molt clarament això, perquè és una de les reflexions que crec que més va sortir entre els integrants d'aquest municipi de l'arc. I deixin-m'ho dir, això al final el que s'acaba traslladant és sobretot que aquella població, aquells ciutadans i ciutadanes que tenen menys poder adquisitiu, òbviament són els que tenen més dificultats per canviar-se els vehicles.
Els nou municipis han acordat que hi pugui haver autoritzacions temporals per a vehicles de persones i famílies amb baixos nivells de renda, com també vehicles de persones autònomes i treballadores, a les quals els faltin 5 anys per jubilar-se com a màxim. També s'inclouen en les excepcions els vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda.
I en esports, ahir dilluns es constituïa la Ciutat Esportiva de les Rozas la comissió mixta acordada entre la Selecció Espanyola Femenina, la Federació Espanyola de Futbol i també el Consell Superior d'Esports. L'acte es va fer en el dia que concentraven les jugadores per disputar dos partits més de la Nations League que Espanya jugarà d'aquí uns dies contra Itàlia i Suïssa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts 24 d'octubre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 24 d'octubre, avui parlarem de la Champions masculina de futbol. Demà juga el Barça, torna a aquesta Champions, en aquest cas torna a casa contra el Shakhtar, just abans la setmana de rebre també a Montjuïc a l'Olímpic Lluís Companys al Real Madrid. Dissabte, el primer clàssic de Montjuïc a la Lliga, abans, com dèiem, aquest partit de Champions contra el Shakhtar per encarrilar ja la classificació per als vuitens. Tot seguit intentarem escoltar Xavi, també Ferran Torres, els dos protagonistes d'avui a la roda de premsa prèvia, amb una convocatòria ja pública en què han entrat Marc Guiu, el gran protagonista de l'últim partit de diumenge contra l'Atlético de Bilbao amb el seu gol, el juvenil de 17 anys, i també un altre juvenil, Héctor Fort, també inscrit en aquesta Champions. No hi serà Gavi, sancionat, ni tampoc els lesionats Koundé, Pedri, Lewandowski, Rafinha, De Jong i Sergi Roberto. Veurem si algun d'aquests pot tornar dissabte, com dèiem, per jugar contra el Real Madrid. I també parlem de la Champions de futbol sala, perquè el Barça comença demà, debuta demà en aquesta Champions, amb l'objectiu de passar de treure's l'espineta de la temporada passada, en què va caure eliminat a la Elite Round. Demà comença la Main Round, la primera ronda, i s'enfronta el Barça contra el Butxí, el seu Butxí de la temporada passada, l'Anderlecht, el campió belga. Futbol, futbol sala, però també bàsquet, perquè juga a la Eurocup la penya, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Alba Triador, Alba, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, demà torna la Champions masculina per al Barça en una setmana que acabarà amb el primer clàssic de Montjuïc dissabte.
Els blaugranes reben demà a l'Olímpic Lluís Companys al Shakhtar a 6:45 de la tarda amb l'objectiu d'encarrilar la classificació per als vuitens de final després de dues temporades, recordem, consecutives caient a la fase de grups. El Barça no recupera cap jugador lesionat encara per aquest partit contra el Shakhtar, previ al clàssic de dissabte que ve contra el Real Madrid, i tornaran els juvenils Héctor Font i el davanter Marc Guiu, després del debut somiat de diumenge amb gol de la victòria inclòs contra l'Atlètic Club Bilbao.
Fa una estona ha començat la roda de premsa de Xavi Hernández, ara mirem d'escoltar-lo, també de Ferran Torres, que ha parlat també com a protagonistes d'aquesta prèvia, i el Barça ha fet pública la convocatòria. No hi és Gavi, sancionat, baixa del partit de dissabte, sí que hi són, com deia, Marc Guiu i Héctor Fort, i no hi són tampoc els lesionats Koundé, Pedri, Lewandowski, Rafinha, De Jong i Sergi Roberto. Avui serà el torn del Real Madrid, que abans de jugar contra el Barça visita Portugal aquest vespre per enfrontar-se a l'Sporting de Braga, on juga l'exlorana Abel Ruiz. També en futbol, ahir es va constituir a les Rozas la comissió mixta acordada entre la selecció espanyola femenina, la Federació Espanyola de Futbol i el Consejo Superior de Deportes.
És un acord al qual es va arribar en l'última concentració de la selecció i que va quedar plasmat ahir amb la signatura d'Alexia Putellas, Irene Paredes i Olga Carmona en nom de les jugadores, del president de la comissió gestora de la federació, Pedro Rocha, i del president del CSD, Víctor Francos. L'acte es va fer en el dia en què es concentraven les jugadores per disputar dos partits més de la Nations League que Espanya jugarà d'aquí a uns dies contra Itàlia i Suïssa amb el retorn de Jenny Hermoso a la selecció després del Carrubiales.
Recordem que aquesta Nations League serveix per classificar-se per als Jocs Olímpics del proper estiu a París. Hi ha un últim punt de futbol a la primera federació. La Unió Esportiva Cornellà ha anunciat que jugarà tres de les properes jornades a la ciutat esportiva Dani Harque, de l'Espanyol.
El club del Baix Llobregat, que havia començat la temporada jugant com a local a Palamós, explica en el comunicat que l'objectiu és garantir l'assistència de la seva afició i les condicions ideals de llum per a les retransmissions de televisió. Els verds, que sumen 13 punts i són novens a 2 de la zona de play-off, disputaran aquests 3 partits contra el Terol, el Real Unión i el Rayo Majadahonda, corresponents a les jornades 10, 12 i 15. En canvi, el duel català contra el Barça Atlètic de la 14a jornada es disputarà al municipal de Palamós Costa Brava.
En bàsquet, la penya afronta aquest vespre la quarta jornada d'Eurocup masculina.
Els badalonins visiten la pista del Rei Herbanacià a Itàlia a partir de les 8 del vespre amb l'objectiu de sumar la tercera victòria consecutiva.
Un joventut que ahir mateix va fer oficial la seva última incorporació.
El base canadenc amb passaport d'Haití, Kenny Sherry, que arriba per reforçar el conjunt verd i negre els dos propers mesos per suplir la baixa per lesió del dominicà Andrés Feliz. Sherry té experiència a l'ACB en equips com el Betis, el Guipúscoa i el Gran Canària. La temporada passada va jugar al Petkim de la Lliga Turca i va acabar amb una mitjana de 14 punts per partit, 2,8 rebots i 3,4 assistències.
I també anunciava ahir nou fitxatge al bàsquet Girona.
L'equip gironí va fer oficial la incorporació del base nord-americà Corey Davis Jr., que arriba per suplir la baixa de Juani Marcos i les possibles complicacions amb la lesió al turmell de Quino Colom. Corey Davis Jr. arriba procedent del Trieste de la Sèrie A italiana, on la temporada passada va acabar amb una mitjana de 13 punts per partit, 4,5 assistències i 11,1 de valoració.
En hoquei patins, ahir es va sortejar la fase de grups de la Champions femenina.
Al grup A hi ha el Vila-sana, actual subcampió d'Europa, que s'enfrontarà contra el Fraga i el Benfica, equip en qui es va topar les semifinals de la temporada passada. El Manlleu ha quedat enquadrat al grup C amb el Coutres i el Corunya, i al grup D hi ha el Palau de Plegamans, que se les veurà amb el Bordenval suís i el Massama portuguès. L'actual campió de la competició, el Telecable Gijón, és el grup B amb el Remscheid alemany i el Matera italià.
I un apunt més d'hoquei, Josep Maria Ribas serà el nou president del Club Esportiu Noia.
La candidatura de Ribas és l'única que s'ha presentat a les eleccions del Club Penedesenc i serà proclamada aquest mateix dijous. Ribas serà el successor de Ferran Andreu, que va accedir al càrrec el 2017.
En tenis taula, el Ser l'Escala ja coneix el seu rival per a l'eliminatòria de vuitens de final de la Europe Cup masculina.
El conjunt empordanès ha quedat emparellat amb el Polski Zucker Gizda polonès, l'equip on juga precisament el palista polonès del Ser l'Escala, Artur Tomasz Grela, que defensarà els interessos del conjunt del seu país. L'eliminatòria es disputarà l'11 i el 19 de novembre amb l'anada a l'Escala i la tornada a Polònia.
Recordem que el Ser l'Escala és l'únic equip català que queda viu en competició europea després de l'eliminació del Borges, precisament el grup dels escalencs en la fase prèvia d'aquesta Europe Cup. I un últim punt, en corfbol, la selecció catalana ha guanyat aquest mateix matí a Eslovàquia Eslovàquia al Mundial de Taiwan.
Després de perdre clarament ahir contra els Països Baixos, el combinat català, que ha participat en tots els mundials d'aquest esport des del seu debut al 1999 a Austràlia, ha guanyat avui a Eslovàquia i es jugarà la classificació per a la següent fase contra la República Txeca. En el record, la històrica medalla de bronze a l'europeu del 2016 als Països Baixos, el quart lloc obtingut al Mundial de Xina 2011 o el cinquè lloc del Mundial de Bèlgica 2015.
Dimarts 24 d'octubre, 11 minuts passant de la una del migdia, comencem parlant de futbol. Demà tornen la Champions masculina per al Barça, en la tercera jornada de la fase de grups. Els blaugranes reben a Montjuïc el Shakhtar Donetsk d'Ucraïna i demà a 6:45 de la tarda. Atenció, nou horari. I fa una estona comença la roda de premsa de Xavi Hernández, el tècnic. L'escoltem en directe.
Más allá de los lesionados, de que no está Gavi, que es un poco un rompecabezas el tener tan pocos jugadores de la primera plantilla con el partido del Madrid el sábado. Mañana es un día propicio para intentar hacer alguna probatura, cambiar el sistema, probar algún jugador como Cancelo en otra posición que se pueda adaptar. ¿Podríamos ver algo diferente? Gracias.
No, yo creo que no es momento ni de probaturas ni de hacer cosas raras. Creo que es el momento de ser prácticos, de que se vea mañana nuestro modelo de juego, nuestra identidad, imponer a partir de lo que hemos trabajado hasta ahora. No vamos a hacer ninguna novedad importante, solo lo que venimos haciendo. Creo que nos está saliendo muy bien en muchos momentos, otras veces no tanto, es lógico, esto es fútbol, pero creo que hay que ir por el camino de donde venimos, no probar mucho, ¿no?
Bona tarda,
mister. Aquest era Xavi Hernández en directe a la roda de premsa prèvia a aquest partit de Champions, com dèiem, tercera jornada de la fase de grups contra el Shakhtar Donetsk, visita a l'estadi olímpic Lluís Companys. Com dèiem, amb moltes baixes a la convocatòria, no hi són ni els lesionats Koundé, Pedri, Lewandowski, Rafinha, De Jong i Sergi Roberto. Veurem si algun d'ells pot arribar dissabte per al clàssic contra el Real Madrid. Tampoc hi és Gavi, que està sancionat. Recordem, sí que hi són els juvenils Marc Guiu, que va ser l'autor del gol diumenge en la victòria del Barça contra l'Atlètic de Bilbao, i Héctor Fort, també juvenil, de 17 anys també, que han entrat, com dèiem, en aquesta convocatòria. També hi és Aleix Garrido, Cubarsí, a més dels ja més habituals, Fermín, Lamine Yamal, etc. En una convocatòria, com dèiem, de circumstàncies abans de rebre el Real Madrid. El Barça és líder al seu grup amb 6 de 6, Porto i Shakhtar han sumat 3 i tanca la classificació l'Anvers, encara sense puntuar. Per tant, demà és una molt bona oportunitat d'encarrilar encara més la classificació per als vuitens de final, després de dues temporades, recordem, consecutives, caient eliminat a la fase de grups d'aquesta Champions. I de la Champions masculina de futbol a la Champions masculina de futbol sala, perquè demà comença l'hora de la veritat per al Barça. Demà comença la main round, la primera fase d'aquesta Champions, i el conjunt blaugrana, que ja és a Sèrbia, concentrat per enfrontar-se a debutar primer demà contra el Sant Andrius de Malta i fer-ho dijous contra l'Anderlecht, el butxí, recordem, del Barça la temporada passada, en aquest cas a la Elite Round. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat amb un dels últims fitxatges del Barça, el murcià Àlex Yepes, que no amagava que la Champions era un objectiu prioritari per a l'equip i per ell en particular.
Per a nosaltres és un objectiu prioritari. Sobre todo para mí es la verdad que un objetivo que lo sueño, que no lo he podido ganar en mi carrera, que he estado cerca, que sabemos que va a ser muy difícil, pero que es ilusionante. Creo que al final el Barça tiene mejores jugadores para poder ganarla, es un equipo que está hecho para eso y todo lo que no sea ganarla al final es un, no vamos a decir que es un desastre, pero es verdad que el equipo está hecho para ganar, ya sea tanto Champions como Liga, porque al final somos 12 jugadores de primer nivel.
Un Àlex Yepes que assegurava que l'equip arribava en el millor moment de la temporada, líders en solitari a la Lliga després de guanyar el Jaén i el Pozo, l'exequip del de Cieza durant 11 temporades. El murcià admetia la motivació extra que suposava per l'equip aquesta competició després de la decepció del curs passat i més contra un dels equips que els va deixar fora, l'Anderlecht, el campió belga.
el deportista sabe que cuando pierde contra un equipo se va a encontrar, siempre tiene esa rivalidad deportiva y obviamente no vamos a decir que hay ganas de revancha, pero es verdad que queremos demostrar que vamos en serio, que vamos a por esta Champions y que hay que demostrarlo desde el primer partido de mañana, porque ningún partido va a ser fácil. Al final un partido de Champions, un partido contra equipos europeos, siempre se van a motivar, cambia mucho porque el balón es diferente, la pista es diferente, la motivación es diferente, y creo que o igualamos eso o al final creo que cualquier equipo te puede dar un susto.
I Pesca també ha assegurat en aquest mateix programa que haver-se adaptat molt bé a l'equip i al club, que no sent la pressió d'haver de substituir un dels millors jugadors del món, el lesionat Ferrao. El Barça debuta demà contra el Sant Andreu, com dèiem, de Malta. Dijous es veurà les cares contra aquest Anderlecht i dissabte, tercer i últim partit d'aquesta main round, d'aquesta fase, contra l'anfitrió, el Loznica Serbi. Tornant al futbol, un parell de punts, la Unió Esportiva Cornellà anuncia que disputarà les jornades 10, 12 i 15 del grup de Primera Federació com a local a la Ciutat Esportiva Dani Harque, amb l'objectiu, expliquen, de garantir l'assistència dels abonats i aficionats, a més de les condicions ideals de llum per a les retransmissions televisives. En aquests tres partits, el conjunt de les jugadores s'enfrontarà al Terol, al Real Unión de Irún i al Rayo Majadahonda, mentre que el duel contra el Barça Atlètic, corresponent a la jornada 14, sí que es disputarà a l'estadi municipal Palamós-Costa Brava, on hi ha jugat com a local els últims partits d'aquesta temporada. I a segona federació, explicàvem ahir, el Lleida Esportiu va recuperar diumenge el liderat del grup 3 i després de les 8 primeres jornades comença a obrir una mica de forat amb la sisena plaça, la primera que no disputaria el play-off d'ascens. Ens amplia aquesta situació del Lleida des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Si bé és cert que la temporada 2023-2024 no fa ni dos mesos que ha donat el tret de sortida, s'està a punt de superar el primer quart de competició i, per tant, ja es poden començar a fer les primeres valoracions. Una d'elles és veure com el Lleida Esportiu ha recuperat el liderat del grup 3 de segona RFF, però la més interessant és que aquesta primera posició ve de la mà d'una escletxa respecte a la sisena plaça, la primera fora de les posicions de play-off d'ascens a primera RF. Fa dia d'avui, després de 8 jornades, són 5 els punts que té el conjunt d'Àngel Viadero respecte al Sant Andreu i, per tant, els lleidatans poden permetre's alguna relliscada i seguir immersos en les posicions altes de la taula. Ara bé, de tot això que estem explicant, el tècnic càntabre no en vol sentir a parlar massa.
Sinceramente, creo que no es bueno que no sea ahora mismo, por lo menos nosotros, yo entiendo que luego el entorno tiene que verlo porque es chulo no ver al equipo ahí arriba y empiezas ya a hacer, pero es que queda un mundo, quedan muchísimos partidos, quedan muchísimos meses todavía de pelea. Centrarnos en hacer bien las cosas, es que creo que empezar a mirar a las clasificaciones, es bueno estar arriba y estoy muy contento porque creo que hoy dormimos líderes, pero creo que... Creo que a mí no me gusta mirar, te soy sincero, tampoco me gustaba mirar el año pasado cuando veía que estaba abajo, que veía para arriba, no miro, creo que es mejor centrarte en el día a día.
Diumenge, altre cop al Camp d'Esports i a les 5 de la tarda, el Lleida Esportiu rebrà la visita de l'Espanyol B.
Gràcies, Sergi. I un últim punt de futbol, ja tenim millor gol de la jornada del futbol català, segons els vots de l'audiència a Twitter, a la xarxa X. El guanyador amb el 42% dels vots ha estat el gol de Didac Serra, de la Unió Esportiva Tona, per certificar la victòria del seu equip per 2-0 contra la Grama diumenge i mantenir-se tercer al grup 5 de tercera federació. Recordeu que podeu revisar els gols d'aquesta jornada, els millors gols, i votar cada dilluns a la xarxa X, a @esportsenxarxa. En bàsquet, el Joventut vol recuperar sensacions aquest vespre a Itàlia, a la pista del Reyer Venècia, en la quarta jornada de l'Eurocup masculina després de la derrota de dissabte passada a l'Olímpic contra l'Andorra. Els alaurins, que van perdre el primer partit d'europeu a casa contra el Besiktas, han encadenat ja dues victòries a la pròrroga, totes dues en les darreres jornades, i avui buscaran contra un dels equips que ha de ser a les posicions catalanteres. Un nou triomf, aquest Venècia. La prèvia des de la Radio Ciutat de Badalona, Jon García.
El Joventut intentarà recuperar sensacions aquest vespre a partir de les 8, quan s'enfrontarà al Reyer Venècia a domicili, una pista que és molt complicada a Europa. L'equip italià arriba amb confiança després d'encadenar la quarta victòria seguida al Pallacanestro, on és co-líder sense haver perdut cap partit. Tot i això, té urgències a Europa, perquè encara no ha guanyat cap dels tres partits. La penya ja coneix perfectament la pista italiana on va jugar el curs passat, però no hi és un vell conegut com Derek Willis. Qui sí té l'equip que dirigeix l'ex-ACB Neven Spajja són tres nord-americans anotadors, l'ex-ACB Kyle Wilger i també dos italians de qualitat, com són Spisu i De Nicola.
Jo crec que no se li ha donat valor a les derrotes i victòries. Crec que juguem contra un molt bon equip. Un equip, sobretot, amb una línia exterior, amb molt de talent en l'1 contra 1. Un equip que corre molt bé en els primers segons. I, a més, té jugadors amb experiència, com Tessitori, Espiso, De Nicolau, Brooks... Bueno, en general, jo crec que, com sempre, València serà un dels equips que estarà dalt. I és un gran repte per nosaltres aconseguir una victòria.
Els verdinegres s'entrenen aquest matí al Palasport Eliercio. Andrius ja està recuperat, però el tècnic Carles Duran encara no podrà comptar amb Feliz, a qui li queden encara 2 setmanes com a mínim. De fet, el club ja ha fet oficial aquest dilluns que ha signat amb el base canadenc Kenny Cherry per 2 mesos per cobrir la baixa de Feliz. El jugador amb passaport d'Haití s'incorporarà ben aviat a la dinàmica de l'equip per reforçar la direcció de joc del Joventut. El base de 31 anys fa 1,80 m i destaca per tenir molt domini de pilota i experiència a la Lliga ACB. I és que ha disputat un total de 64 partits a la Lliga Endesa amb una mitjana de 10,8 punts a l'ACB.
Gràcies, John. Avui, com dèiem, a les 8 del vespre, aquest Reyes València Joventut. Demà serà el torn de l'Eurocup femenina i els dos equips catalans juguen fora de casa. El Cadí la Seu visitarà la pista de l'Eleftheria Grec, mentre que l'Esparona Girona buscarà el 3-3 a Eslovàquia contra el Piestanski en una nova setmana de llargs viatges. Demà a la tarda, tercera jornada d'Eurocup femenina, com dèiem, per Cadí la Seu i Uni. I dijous, clàssic d'Eurolliga masculina al Wizzing Center de Madrid, de la capital espanyola, Real Madrid-Barça, duel entre els dos dels equips més en forma d'Europa. En hoquei patins, un parell de punts. Ahir us explicàvem el gran inici de l'hoquei Club Sant Just a l'hoquei Lliga Masculina, compartint liderat ara mateix amb el Barça amb 10 punts de 12 possibles. Doncs l'altra cara de la moneda és el Club Hoquei Mataró, que encara no ha aconseguit guanyar en el seu retorn a la màxima categoria i només ha pogut sumar un punt després de 3 derrotes i un empat en l'última jornada a Voltregà. Ens ho amplia des de Mataró Ràdio, l'Oriol Debat.
El Club Hoquei Mataró empata a Voltregà en la quarta jornada a l'hoquei Lliga. És el primer punt de la temporada, que podria haver estat la primera victòria, ja que els mataronins guanyaven per 1-4 i van acabar empatant. En qualsevol cas, l'equip no ha arrencat bé la temporada en una potent Parlem Hoquei Lliga, on equips teòrics de la part mitja-baixa, com el Sant Just, estan sorprenent pels punts que ja han pogut sumar. L'entrenador Joan Carles Badillo està convençut que les coses sortiran, tot i que s'ha de ser conscient de l'alt nivell de la Parlem Hoquei Lliga.
La realitat és que l'hoquei Lliga és duríssima. Nosaltres som un equip molt inexpert, ens manca experiència en moments determinats i avui ha estat un exemple, no? És un partit que amb una mica més de frescura i, bueno, com tu dius, estava a la contra aquest partit, no? I no hem sabut guanyar-lo, però ja et dic, no deixa de ser un empat a Sant Hipòlit contra un autèntic equipàs amb gent amb molta qualitat i segur que demà pensarem que l'empat és positiu.
Una derrota contra el Ribes a casa va venir seguida d'una altra derrota per la mínima contra el totpoderós Reus Deportiu i una altra derrota en la tercera jornada davant del Sant Just. Després de l'empat a Voltregà, la setmana vinent els mataronins reben el Liceu a casa en un altre partit complicat.
Per cert, que ja tenim millor gol de la jornada tant a l'hoquei Lliga masculina com a la femenina. A la Parlem Hoquei Lliga, guanyador ha estat el cacau de Sergi Aragonès del Reus Deportiu per empatar el partit del seu equip a Alcoi, molt a prop del gol de Marc Grau del Barça, que servia per posar per davant el conjunt blaugrana contra el Noia. I a l'hoquei Lliga Iberdrola, la femenina, el millor gol és de la de Sara Roces, del Telecable Gijón, a la golejada del seu equip 9-0 contra l'Alcobendas. I abans d'acabar, en un punt de waterpolo, volem parlar del magnífic inici de Lliga del Club Natació Terrassa a la Divisió Honor masculina, en ple de victòries, igualant la dinàmica dels dos equips que juguen Champions, favorits a totes les finals, Barceloneta i Sabadell. El proper rival, per cert, el Sabadell dels Vallesans en un derbi vallesà que es preveu interessantíssim. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
5 partits, 5 victòries. Aquest és l'inici del Club Natació Terrassa, el millor de les últimes temporades. I és que el conjunt agarenc començava la temporada 23-24 amb noves incorporacions i també amb la marxa de jugadors importants. Tot i així, l'equip agarenc s'ha refet i ara mateix ocupa la zona de privilegi de la classificació, compartint el lideratge amb Sabadell i Barceloneta amb 15 punts. Ara arriben 2 jornades clau per saber si el que ha fet l'equip agarenc en aquest inici de temporada és una casualitat o és que és un salt important de qualitat? I és que els dos rivals seran Sabadell el proper cap de setmana i Barcelona d'aquí a 15 dies. Didac Covacho parla d'aquest inici del seu equip.
Són les sensacions, són aquestes petites coses, no?, que busquem sempre els entrenadors, que sempre el que volem és la perfecció i volem que els nostres jugadors siguin, doncs, el més perfectes possibles, perquè al final ara no tenim una altra competició que no és només que la Lliga. Aleshores, ara la setmana que ve tenim el Sabadell, d'aquí dues setmanes i mitja tenim el Barcelona. Aleshores, clar, aquests són els rivals ara mateix que jo tinc al cap directament perquè no en tinc uns altres.
Doncs com dèiem, el dissabte, derbi vallesà davant el Sabadell a la piscina de Can Llong per saber i per mesurar les forces dels dos equips.
Gràcies, Miqui. Com dèiem, el Terrassa, que ha començat amb aquest 5 de 5 i s'enfrontarà al Sabadell la propera jornada, a un Sabadell que demà, dimecres, disputa la final de la Copa Catalunya masculina. Demà, a la final, Barceloneta-Sabadell, com dèiem, els dos favorits a les 8, aquesta final de la Copa Catalunya masculina. Abans es jugarà a Manresa, també, el partit pel tercer quart lloc entre el Sant Andreu i el CNB, el Club Natació Barcelona. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Per tu, amb el taller Jeroni de Moragues, un programa fet per persones amb diversitat funcional i intel·lectual.
Som el programa Per tu, del taller Jeroni de Moragues.
Aquest mes el taller ha començat amb nosaltres, dues voluntàries internacionals de l'associació Bíblia.
Seguim amb la secció de notícies, Marc.
El Gerard Piqué ha decidit que ja és hora d'irse.
Com a notícia extraordinària volem presentar a Maria Branyes Morena.
Aquest mes de febrer el tenim ple de concerts i espectacles.
I està aquí nuestro programa.
Per tu, cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Just a poker and rich man's house.
Bon dia i bon dimarts 24 d'octubre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 24 d'octubre, demà tenim Barça i Champions per partida doble. Tercera jornada de la Champions masculina de futbol per al Barça, que arriba en quadra amb 6 jugadors ajunats i encara i amb la baixa també de Gavi sancionat, i que demà rep a Montjuïc al Shakhtar ucraïnès, just abans del clàssic de dissabte contra el Real Madrid. I el Barça de futbol sala, demà comença la main round de la Champions masculina, en aquest cas contra el Sant Andreu de Malta. Avui en parlarem amb un dels nouvinguts, amb un de les últimes incorporacions del Barça, Àlex Yepes, el murcià, que vol, als seus 34 anys, aconseguir la seva primera Champions, l'únic títol important que li queda per guanyar després de 11 temporades, on ho ha guanyat pràcticament tot amb el Pozo de Múrcia, i de passar 3 anys per Itàlia. Avui parlarem de futbol sala, també de bàsquet, de tenis taula, de waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota la qualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, demà torna la Champions masculina per al Barça en una setmana que acabarà amb el primer clàssic de Montjuïc dissabte.
Els blaugranes reben demà a l'Olímpic Lluís Companys al Shakhtar a 6:45 de la tarda amb l'objectiu d'encarrilar la classificació per als vuitens de final després de dues temporades consecutives caient a la fase de grups. El Barça no recupera cap jugador lesionat encara per aquest partit contra el Shakhtar, previ al clàssic de dissabte que ve contra el Real Madrid, i tornaran els juvenils Héctor Fort i el davanter Marc Guiu després del debut somiat de diumenge amb un gol de la victòria inclòs contra l'Atlètic Club Bilbao.
Fa una estona ha començat la roda de premsa de Xavi Hernández, encara està en marxa. Mirem d'escoltar Xavi i també Ferran Torres, que han parlat en la roda de premsa prèvia d'aquest partit. Avui serà el torn del Madrid, que abans de jugar contra el Barça visita també en Champions Portugal per enfrontar-se a l'Sporting de Braga, on hi juga l'exblaugrana Abel Ruiz. També en futbol, ahir es va constituir a les Roces la comissió mixta acordada entre la selecció espanyola femenina, la Federació Espanyola de Futbol i el Consejo Superior de Deportes.
És un acord al qual es va arribar en l'última concentració de la selecció i que va quedar plasmat ahir amb la signatura d'Alexia Putellas, Irene Paredes i Olga Carmona en nom de les jugadores, del president de la comissió gestora de la federació, Pedro Rocha, i el president del CSD, Víctor Francos. L'acte es va fer en el dia en què es concentraven les jugadores per disputar dos partits més de la Nations League que Espanya jugarà d'aquí uns dies contra Itàlia i Suïssa, amb el retorn de Jenny Hermoso a la selecció després del que Rubiales.
I un últim punt de futbol. A la primera federació, la Unió Esportiva Cornellà anunciat que jugarà tres de les properes jornades a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, de l'Espanyol.
El club del Baix Llobregat, que havia començat la temporada jugant com a local a Palamós, explica en el comunicat que l'objectiu és garantir l'assistència de la seva afició i les condicions ideals de llum per a les retransmissions de televisió. Els verds, que sumen 13 punts i són novens a 2 de la zona de play-off, disputaran aquests 3 partits contra el Terol, el Real Unión i el Rayo Majadahonda, corresponents a les jornades 10, 12 i 15. En canvi, el duel català contra el Barça Atlètic de la 14a jornada es disputarà al Municipal de Palamós Costa Brava.
En bàsquet, la penya afronta aquest vespre la quarta jornada d'Eurocup masculina.
Els badalonins visiten la pista del Reier Venecià Itàlia a partir de les 8 del vespre amb l'objectiu de sumar la tercera victòria consecutiva.
Un joventut que ahir mateix ha fet oficial la seva última incorporació.
Es tracta del base canadenc amb passaport d'Haití, Kenny Sherry, que va arribar per reforçar el conjunt verd i negre els dos propers mesos per suplir la baixa per lesió del domini Andrés Feliz. Xeri té experiència a l'ACB en equips com el Betis, el Guipúscoa i el Gran Canària. La temporada passada va jugar al Petkim de la Lliga Turca i va acabar amb una mitjana de 14 punts per partit, 2,8 rebots i 3,4 assistències.
I també ahir feia oficial un fitxatge al bàsquet Girona.
L'equip gironí va fer oficial la incorporació del base nord-americà Corey Davis Jr., que arriba per suplir la baixa de Juani Marcos i les possibles complicacions amb la lesió al turmell d'Aquino Colom. Corey Davis Jr. arriba procedent del del Trieste de la Sèrie A italiana, on la temporada passada va acabar amb una mitjana de 13 punts per partit, 4,5 assistències i 11,1 de valoració.
En hoquei patins, ahir va sortejar la fase de grups de la Champions femenina.
El grup A i el Vilassana, actual subcampió d'Europa, que s'enfrontarà contra el Fraga i el Benfica, equip amb qui es va topar les semifinals de la temporada passada. El Manlleu ha quedat enquadrat al grup C amb el Coutres i el Corunya. I al grup D hi ha el Palau de Plegamans, que se les veurà amb el Bordenwald suís i el Massama portuguès. L'actual campió de la competició, el Telecable Gijón, és el grup B, amb el Remscheid alemany i el Matera italià.
I un apunt més d'hoquei, Joan Maria Ribas serà el nou president de l'hoquei del Club Esportiu Noia.
La candidatura de Ribas és l'única que s'ha presentat a les eleccions del Club Penedesenc i serà proclamada aquest mateix dijous. Ribas serà el successor de Ferran Andreu, que va accedir al càrrec el 2017.
En tenis taula, el Serra Escala ja coneix el seu rival per a l'eliminatòria de vuitens de final de la Europe Cup masculina.
El conjunt empordanès ha quedat emparellat amb el Polski Zucker Gidzda polonès, l'equip on juga precisament el palista polonès del Serra Escala, Artur Tomasz Grela, que defensarà els interessos del conjunt del seu país. L'eliminatòria es disputarà l'11 i el 19 de novembre a Manada a l'Escala i la tornada a Polònia.
Per cert, en la competició femenina, la Europa femenina, hi ha dos catalans, el Girbau Vic, que s'enfrontarà al Constanta romanès, mentre que el Reus Ganxets Miró jugarà contra el Mirandela portuguès, a la cita masculina, com dèiem, els escalencs que s'enfrontaran contra aquest guis de polonès. I un últim apunt en corfbol, la selecció catalana ha guanyat a Eslovàquia, ja ho direm, aquest mateix matí, el Mundial de Taiwan.
Després de perdre clarament ahir contra els Països Baixos, el conjunt català, que ha participat en tots els mundials d'aquest esport des del seu debut al 1999, Austràlia, ha guanyat avui a Eslovàquia i es jugarà la classificació per a la següent fase contra la República Txeca. En el record, la històrica medalla de bronze a l'europeu del 2016 als Països Baixos, el quart lloc obtingut al Mundial de la Xina el 2011 o el cinquè lloc del Mundial de Bèlgica 2015. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 24 d'octubre, 7 minuts passant de 2:15 a 2, comencem parlant de futbol sala. Demà comença l'hora de la veritat per al Barça, demà comença la main round, la primera fase de la Champions masculina, i el conjunt blaugrana ja és a Sèrbia, concentrat per enfrontar-se primer demà al Sant Andrius de Malta i fer-ho dijous contra l'Anderlecht i el Butxí, recordant el Barça la temporada passada, en aquest cas a la Elite Round. També dissabte s'enfrontaran contra el Losnik a Sèrbia, l'equip anfitrió d'aquesta fase. Per parlar d'aquest debut europeu d'aquesta temporada, tenim al telèfon a un jugador blaugrana, un dels últims en arribar i que no se n'amaga, ha vingut amb l'objectiu de la Champions entre cella i cella. Àlex Yepes, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
¿Todo bien? ¿Cómo está el equipo para el debut europeo?
Muy bien, somos conscientes que tenemos que ganar los tres partidos. A partir de mañana comienza la Champions, para nosotros es un objetivo prioritario y la verdad que, sobre todo para mí, es la verdad que un objetivo que lo sueño, que no lo he podido ganar en mi carrera, que he estado cerca porque he podido jugar hasta la Final Four, que el Porto perdió con el Barça la última vez, y la verdad que es un objetivo que me motiva, que me gusta, que sabemos que va a ser muy difícil, pero que es ilusionante. Creo que para cualquier jugador de fútbol sala, en su equipo, jugar en la Champions es lo máximo que pueda haber.
Es el único título importante que te queda por ganar en tu carrera. No sé si es una a tus 34 años la última o de las últimas oportunidades que sientes para ganarla.
Sí, sobre todo porque creo que estoy en el equipo adecuado para ello. Creo que es verdad que jugar cuando jugaba en el Pozo, obviamente, también estaba en el equipo adecuado, pero era más difícil porque creo que al final el Barça tiene mejores jugadores y grandísimos jugadores para poder ganarla. Es un equipo que está hecho para eso y todo lo que no sea ganarla, al final no vamos a decir que es un desastre, pero es verdad que el equipo está hecho para ganar, ya sea tanto Champions como Liga, porque al final somos 12 jugadores de primer nivel y que cualquiera te puede aportar algo.
Queda claro que es objetivo marcado y subrayado, y además el equipo, después de lo que pasó el año pasado, supongo que también tiene una motivación extra especial, si cabe, y más por ese deseo de venganza deportiva con el Anderlecht. No sé si lo has notado o se ha comentado en el vestuario.
Sí, sabemos que al final tú, bueno, el deportista sabe que cuando pierde contra un equipo se lo va a encontrar, siempre tiene esa rivalidad deportiva y obviamente no vamos a decir que hay ganas de revancha, pero es verdad que queremos demostrar que vamos en serio, que vamos a por esta Champions y que hay que demostrarlo desde el primer partido de mañana, porque ningún partido va a ser fácil. Al final un partido de Champions, un partido contra equipos europeos, siempre se van a motivar, cambia mucho porque el balón es diferente, la pista es diferente, la motivación es diferente, y creo que o igualamos eso o al final creo que va a estar todo muy igualado, porque el fútbol sala de un tiempo para acá ha cambiado, no es como antiguamente, y creo que cualquier equipo te puede dar un susto.
¿Cómo os plantáis esta main round? ¿Los esfuerzos físicos, teniendo en cuenta que son 3 partidos en 4 días?
Bueno, como te he dicho antes, creo que hay 12 jugadores que somos capaces de poder jugar. Hay equipo suficiente para poder jugar estos 3 partidos en 5 días. Obviamente sabemos que es exigente, o sea, obviamente sabemos que mentalmente también puede ser parte importante de estos tres partidos, pero creo que estamos capacitados para aguantar estos 3 partidos. Creo que hemos hecho una pretemporada muy buena, estamos jugando muy bien, vamos primero en liga. Hemos demostrado que incluso con el resultado en contra sabemos darle la vuelta, y eso también es importante mentalmente. Y creo que estamos capacitados para quedar primero de esta primera fase.
Lo decís ahora, venís líderes en solitario en liga, venís de ganar al Jaén, también al Pozo. ¿Es buen momento para el inicio de esta Champions?
Sí, creo que es el mejor momento, sobre todo por sensaciones, porque al final no es lo mismo irte ganando en liga que irte perdiendo, porque al final son sensaciones distintas. Y ahora, gracias a Dios, la verdad que estamos jugando muy bien. Solamente hemos tenido pues unos pequeños bachecitos contra Sota, que pensábamos que bueno, hubiera sido un error empatar allí, y visto lo visto, creo que, sí. que incluso la verdad que ningún equipo después le ha vuelto a ganar. Y luego pues la derrota en Palma creo que nos hizo espabilar un poco después de ir ganándose 1-4, que no podemos bajar los brazos, que si tenemos la posibilidad de meter 6, hay que meter 6, porque si no, al final el fútbol sala se complica, cada día está más igualado, y todo lo que perdones luego se te va a volver en contra.
Y voy terminando en lo personal, hace justo una semana jugasteis contra y ganasteis contra en el Palacio de los Deportes contra el Pozo de Murcia, sí. El equipo de tu vida, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste en ese partido?
No sabría ni explicarte la verdad, porque bueno, todo el mundo sabe que he jugado 2 años allí, que para mí es mi tierra, soy murciano, es especial. Estaba mi familia viéndome, estaban mis amigos, mis hijos, toda mi gente, la verdad. Estaba medio Palacio de Deportes, estaba animando al Barça y estaba animando a mí, y eso nadie se lo podía pensar, que podía haber casi más gente animando al Barça en el Palacio que al Pozo. Y al final las sensaciones pues extrañas, pero sinceramente un poco nervioso, porque era la primera vez en mi vida que me enfrentaba a ellos. Nunca me he enfrentado a ellos, porque cuando salí de allí me fui a Italia. Y bueno, la verdad que sobre todo contento por el resultado, porque como siempre he dicho, es verdad que yo les desearé todo lo mejor en la vida, pero siempre que jueguen contra nosotros o jueguen contra mí, yo quiero ganar. Y ahora mismo estoy en el Barça y yo quiero ganar con el Barça.
Y ahora sí, la última, ¿cómo está yendo tu adaptación en general al club, al equipo? No sé si pesa tener también que sustituir a un jugador como Ferrao, si no lo piensas, y eso sí, ¿de momento el Barça es lo que esperabas o es distinto?
No, la verdad que la adaptación súper bien, sinceramente. Creo que cada día estoy más adaptado. Tengo facilidad porque al final conozco a muchos jugadores de aquí. He jugado, por ejemplo, con Pito, he jugado con en la selección española, con Adolfo, con Didac. Con Sergio González también, que lo conozco de hace mucho tiempo, al final con jugadores que al final por ahora mismo no están, pero lo están también, y me ayuda mucho desde fuera. Y bueno, es verdad que yo he venido a ser sustituto de Ferrao, pero Ferrao es Ferrao y Gales es Gales, y son 2 jugadores diferentes que al final vamos a aportar diferentes cosas, que yo obviamente voy a intentar aportar lo máximo posible, ya sea de goles, de trabajo, de actitud, de al final hacer equipo. Y todo lo que pueda sumar a favor del Barça lo voy a hacer. Ahora mismo solo pienso en el Barcelona, y en un futuro Dios dirá. No se puede pensar nunca en más allá. Soy una persona que piensa en el presente, y mi presente ahora mismo está aquí en el Barça.
Pues Àlex Yepes és que és un dels últims fitxatges del Barça de futbol sala, que demà debuta aquest curs a aquesta Champions amb l'objectiu de treure's l'espineta de la temporada passada com a equip, i amb l'objectiu personal del de Cieza de guanyar els seus 34 anys, com dèiem, l'únic títol important que li queda per penjar a les seves vitrineres. Àlex, moltes gràcies per atendre'ns i mucha suerte, molta sort.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
I de la Champions masculina de futbol sala, la Champions masculina de futbol. Demà torna la Champions per al Barça amb la tercera jornada de la fase de grups. Els blaugranes reben a Montjuïc al Shakhtar demà a 3:45 de la tarda i aquest mateix migdia ha parat el tècnic Xavi Hernández en la roda de premsa prèvia. Ho ha fet sobre les nombroses baixes per lesió que té l'equip. Escoltem.
No estan al 100% i per això no estan a la llista de convocats. Res més. Després les evolucions i les sensacions doncs diran no ha canviat res. Segueixo sent optimista de que pugui arribar algú pel dissabte, però bé, veurem. Al final les sensacions marcaran el que puguin estar o no, però no varia res, no canvia res.
Veurem si Xavi pot recuperar algun jugador per al clàssic de dissabte que ve també a Montjuïc, aquest Barça-Madrid. També ha parat a la prèvia el davanter valencià Ferran Torres, que destacava la importància dels jugadors joves de l'equip.
Son jugadores que vienen muy fuerte, con mucha calidad, que ya se están asentando incluso con muchas titularidades. Y sobre todo pues es que lo lleven de la mejor manera posible, porque al final pues tan jóvenes les viene tanta presión, tantos minutos en la élite que al final son muy complicados, pero yo creo que tienen un potencial enorme.
El Barça, que, com dèiem, no recupera cap lesionat encara per aquest partit contra el Shakhtar, previ al clàssic de dissabte contra el Madrid. Per demà hi tornaran els juvenils Héctor Fort i el davanter Marc Guiu. Després del debut somiat de diumenge amb gol de la victòria inclòs contra l'Atlético de Bilbao, no hi són, com dèiem, Koundé, Pedri, Lewandowski, Rafinha, De Jong i Sergi Roberto lesionats, a més de Gavi, que està sancionat. El Barça és líder del seu grup amb 6 de 6, Porto i Shakhtar n'han sumat 3 i tanca la classificació l'Anvers encara sense puntuar. Per tant, demà és una molt bona oportunitat d'encarrilar encara més la classificació per als vuitens de final. Després de dues temporades consecutives, recordem que caient eliminat a la fase de grups d'aquesta Champions. Més futbol, un parell de punts abans de canviar d'esport. A segona federació, explicàvem ahir, el nou Terrassa de Xus Trujillo ha canviat la dinàmica negativa d'aquest inici de temporada i després de guanyar 1-3 diumenge a Eivissa ja és fora del descens. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El projecte de Xus Trujillo està donant els seus fruits, no tan sols en quant als resultats, 7 dels últims 9 punts, sinó també en l'aspecte defensiu. Era una de les assignatures pendents d'aquest inici de temporada del Terrassa, i és que en els 3 partits que porta Xus Trujillo a la banqueta del Terrassa Futbol Club, l'equip agarenc només ha encaixat un gol, i va ser ja quan estava al 0-3 al marcador el passat diumenge. El tècnic agarenc valora el fet de que tots els jugadors, juguin o no, estan sumant per aquesta bona dinàmica de l'equip.
Eso es clave. No puedes pensar en hacer algo grande si la gente que juega menos o que no juega habitualmente no está comprometida con la causa. Es imposible. Esto tiene mucho valor. Todo lo que hizo hoy Piera, todo lo que hizo hoy Paul, todo lo que hizo Pau, que viene de no estar convocado la semana pasada. David, que jugó titular la semana pasada, la primera victoria en casa y hoy se queda fuera porque el partido es otro, porque las circunstancias son otras y porque las necesidades del equipo son otras. Pero esto es de ellos, y Cano y Pala, que podíamos haber hecho un cambio más y yo decidí que no, porque si hacíamos un cambio más igual el equipo se desajustaba mucho por las características de esos dos futbolistas. Entonces, yo le doy muchísimo valor a los que juegan menos, a los que se quedaron en Terrassa y a los que hoy participaron poco. Y mañana entrenar porque es su día de trabajo, porque es donde es más necesario.
Dissabte, 6:45 de la tarda, el Terrassa comença una nova etapa, entre cometes, perquè tindrà dos rivals forts en les properes dues jornades, Cerdanyola i Europa.
Gràcies, Miqui. Parlant de bones dinàmiques, la del Reus Redis, el grup 5 de la tercera federació. Els del Baix Camp, campions la temporada passada de primera catalana, ocupen a la mateixa posicions de play-off, amb 13 punts després de 6 jornades, 10 dels últims 12 possibles. La nova ràdio de Reus, Alex Pérez.
Bon inici de temporada pel Reus Futbol Club Redis, que suma 13 punts després de 6 jornades i es troba a la cinquena posició. Malgrat la incertesa inicial de com s'adaptarien a tercera RFF, els reusencs han demostrat ser molt competitius, comptant amb victòries als partits a casa i exhibint una gran solidesa defensiva. De fet, els Roig i Negres són l'equip menys golejat del grup 5, conjuntament amb l'Hospitalet. Amb dos equips han encaixat tan sols 2 gols. La presència d'un migcampista en la construcció de pilota, afegida al gran rendiment de jugadors com Ramon Folca, Aitor Serrano o Alberto Benito, il·lusiona una afició reusenca que confia poder competir pel play-off d'ascens. Marc Carrasco és l'entrenador del Reus Futbol Club Redis.
Sempre he defensat que sento el Reus com a part de la meva vida, perquè m'hi he passat molts anys, i que jo, com a aficionat, m'hi he sentit molt identificat amb ells i m'hi he sentit molt orgullós del que estan fent, independentment de si guanyem o no guanyem.
El seu proper compromís serà aquest diumenge en un duel exigent amb el Badalona.
En bàsquet, el Joventut vol recuperar sensacions aquest vespre a Itàlia, a la pista del Reier Venècia, en la quarta jornada d'Eurocup masculina, després de la derrota de dissabte passat a l'Olímpic contra l'Andorra. Els alunins, que van perdre el primer partit també europeu a casa contra el Besiktas, han encadenat ja dues victòries, totes dues a la pròrroga, i avui buscaran contra un dels equips que ha de ser en les posicions capdavanteres d'aquesta Eurocup un nou triomf. Una de les claus, segons el tècnic Carles Duran, passa per la defensa.
Quan jugues fora de casa, la teva defensa ha de ser molt sòlida. És una de les coses que hem de millorar moltíssim nosaltres en línies generals i sobretot tancar molt bé el nostre rebot, que també és una de les nostres assignatures pendents, no? Jo crec que és un equip que ens posarà al límit i és una cosa que nosaltres espero que tinguem l'ambició com a grup de millorar. Jo crec que, com sempre, Venècia serà un dels equips que estarà dalt i és un gran repte per nosaltres aconseguir una victòria.
Avui a les 8 aquest Reier Venècia Joventut. Per cert, la penya que va anunciar un nou fitxatge del base Kenny Cherry, que arriba per 2 mesos per suplir la baixa per lesió del dominicà Andrés Feliz. Real Ciutat de Badalona, Jordi Ribas.
El base canadenc amb passaport d'Haití de 31 anys i 1,80 m s'incorporarà ben aviat a la dinàmica de l'equip per reforçar la direcció de joc del Joventut. Destaca pel seu domini de pilota i per la seva experiència a la Lliga ACB. I és que ha disputat un total de 64 partits a la Lliga Endesa amb una mitjana de 10,8 punts. Però també és un jugador experimentat en bàsquet europeu. La temporada passada, per exemple, va anotar 14 punts de mitjana, va repartir 3,4 assistències i va recuperar 1,4 pilotes per partit a la Lliga Turca.
Gràcies, Jordi. Parlant de fitxatges, el bàsquet Girona també va fer oficial ahir la incorporació amb contracte temporal de Corey Davis Jr. per suplir la baixa de Juan i Marcos i la possible complicació de lesió de Quino Colom al turmell a l'espera de proves mèdiques. Més detalls des de Televisió Girona, Luna Blanco.
Degut als imprevistos que han sortit amb les nombroses baixes de l'equip, el bàsquet Girona s'ha vist obligat a intensificar la recerca d'un jugador a la posició de base. La decisió ha estat per optar pel base i escorta nord-americà de 26 anys que ha disputat les seves últimes dues temporades al Pallacanestro de la Sèrie A italiana. En Corey Davis, que s'uneix al bàsquet Girona amb un contracte temporal per suplir la baixa de Juan i Marcos i la possible complicació de lesió de Quino Colom. En aquestes dues temporades a Itàlia, Corey Davis va tenir una mitjana de 13 punts, 2,7 rebots, 4,5 assistències i 11,1 crèdits de valoració per partit. El jugador mesura 1,86 metres d'alçada i entre el 2017 i el 2019 va competir a Estats Units amb el Houston Cougars.
Gràcies, Luna. Avui, recordem, jugar a la penya Eurocup masculina. Demà serà el torn de l'Eurocup femenina i els dos equips catalans juguen fora de casa. El Cadí la Seu visitarà la pista de l'Elefteria Grec, mentre que l'Espart Unigirona buscarà el 3-3, en aquest cas a Europa també, a Eslovàquia contra el Piestans, que demà en farem la prèvia, evidentment, en una setmana de llargs viatges per als dos equips catalans, com dèiem, d'Eurocup. I dijous, clàssic d'Eurolliga masculina, al Wizzing Center de la capital espanyola, Real Madrid-Barça. Aquest mateix dijous, duel entre els dos dels equips més en forma d'aquesta temporada, de moment, a Europa. El Barça, que per cert només ha perdut contra el Real Madrid, tant a la Supercopa com a l'ACB, el Madrid, que ho ha guanyat tot de moment en aquest inici de Lliga. I un últim punt de bàsquet, aquest mateix migdia el Robles Força Lleida de la Lliga Femenina 2 ha presentat a Aya Traoré, la pivot senegalesa que accepta el rol de líder de l'equip i que ja va debutar el cap de setmana passat. Ho avui de ràdio, Sergi Guiu.
Tot i que el Robles Força Lleida anunciava la incorporació de Traoré a mitjans d'agost, no va ser fins el divendres de la setmana passada que la pivot senegalesa arribava la terra ferma per, un dia després, debutar amb la samarreta Bordeus davant el Castelló. La pròpia protagonista ens explicava què li ha fet d'ici a la proposta de contracte del Robles Força Lleida.
No va ser una decisió difícil de prendre perquè tenen un bon projecte, com sabeu i com sap la gent. El club té coses noves en guany i vull formar-ne part. Estic contenta d'estar aquí.
That's something I wanted to be a part of and I'm happy to be here.
És la jugadora més experimentada del Robles Força Lleida i és que Traoré ha competit durant 5 anys a la Lliga Femenina Endesa i ha jugat en 9 països diferents. La pivot accepta el rol de líder dins el vestidor.
I mean, of course, whatever I can do to help the young.
Evidentment que faré tot el que pugui per ajudar les jugadores joves. Degut a la meva edat i a la meva experiència, penso que puc aportar més coses que aquelles únicament sobre el bàsquet. Puc utilitzar la meva experiència i estic disposada a fer-ho amb aquelles joves jugadores amb ganes de créixer i d'aprendre. Tot el que pugui fer per ajudar, ho faré.
Or motivated, you know, they want to learn, they want to be better basketball players. So whatever I can do to help this team be successful, I will do it.
En el seu debut el dissabte passat, Traoré va disputar 17 minuts, on entre d'altres va anotar 7 punts i capturar 5 rebots. Ladies and gentlemen,
i abans d'acabar en tenis taula, Girou Vic, Reus Ganxets Miró i Serra Escala ja coneixen els seus rivals per als vuitens de final de la Europe Cup. A la competició femenina, les bigatanes s'enfrontaran al Constanta romanès, mentre que les reusenques s'ho faran contra el Mirandela portuguès. I a la masculina, a la Europe Cup, el Serra Escala ha quedat emparellada amb el Polski Kukier Gidza polonès, on hi juga el jugador del conjunt escalenc, que defensarà els interessos de l'equip del seu país, Grela. Ràdio L'Escala, Ivan García.
Era una de les possibilitats i ha passat. El sorteig ha fet que Arthur Thomas Gela s'hagi d'enfrontar contra el seu equip, el Serra Escala, als vuitens de final de l'Eurocup, però atenció, amb el seu equip polonès. I és que Grela és palista del Polski Kukier, justament el rival que li ha tocat a l'equip escalenc. És un rival de la Champions League. El Serra és l'únic equip viu de l'Eurocup i l'únic representant català. L'eliminatòria entre aquests dos equips serà de l'11 al 19 de novembre. El partit d'anada, el primer partit, serà a l'Escala. Els palistes poden combinar diverses lligues. És el cas de Grela, que juga a les lligues espanyola amb el Serra Escala i polonesa amb el Polski Kukier. Aquest jugador fitxava justament aquest estiu per l'Escala i ja ha jugat dos partits a la Superdivisió masculina, un contra l'Irun i l'altre contra l'Alacant. El Serra Escala, doncs, haurà de desplaçar-se a Polònia. El club no contemplava arribat a lluny en aquesta competició europea i no ho tenia pressupostat. La primera fase va ser Croàcia, mentre que la segona ha estat a l'Escala. Això ha fet que el club s'hagi estalviat diners, únicament ha hagut de pagar els arbitratges. El delegat escalenc David González explica que s'hauran de reunir amb la Junta per buscar finançament.
El tema econòmic, doncs, ens repercutirà moltíssim. Hem de tenir una reunió amb la Junta i mirar a veure, doncs, on podem treure recursos, perquè no estaven pressupostats tots aquests diners que necessitarem ara per anar jugant aquesta tercera fase.
I és que el tenis taula, en ser un esport minoritari, el club no ingressa diners a mesura que va superant rondes europees.
Gràcies, Ivan. Fins aquí l'Enjoc. Nosaltres tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació... Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo... Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Se torna una vegada més, sóc cercador de llocs, emigrant de tot, ànima que vol enmig de sensacions.
Imatges sempre diferents, que canvin els elements, trobar-me dins un no-res i veure el temps com passa molt més lentament, assaborint eternament el món que hi ha. A tots els grans secrets que amaguen llocs i tanta gent, percebre les olors d'ambient i sentir el vent. Empenya una mica més les ganes de seguir creixent, voltant, obrint la ment. Tot navegant pel món, omplo d'aire el cos i la força torna una vegada més. Sóc cercador. Sessions. Now
Bona tarda. Bona tarda. És dimarts 24 d'octubre de 2023 i els parla Marc Castro.